Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. La pau a Israel i Palestina, la necessitat d'acabar amb la violència contra les dones i la gran aportació de l'art a les virtuts de l'ésser humà han estat tres temes, ben diferents com veieu, que ha tractat el Papa en les últimes hores i que d'alguna manera sintetitzen el seu estil i el seu pensament, el d'aquests 10 anys de pontificat. Ens quedem amb una gran frase que ha dit: l'art, l'art religiós en particular, pot portar un missatge de misericòrdia, compassió i estímul no només als creients, sinó també als qui dubten, als qui se senten perduts, insegurs o potser sols. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest dijous 9 de novembre, festa de la dedicació del Laterà, Sant Joan del Laterà, la catedral de Roma, també del Sant Crist de Balaguer i de Nostra Senyora de l'Almudena, patrona de Madrid. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general, com cada dia a aquesta hora, amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
La Policia Nacional no prioritza l'atac ideològic com a via d'investigació en el tiroteig a l'exlíder del PP català, Aleix Vidal Quadras, segons han confirmat fonts policials. Vidal Quadras ha rebut un tret a la cara aquest migdia a Madrid. Els fets han passat sobre 2:15 i després d'estabilitzar-lo, personal del SAMUR l'ha traslladat a l'hospital, que estava conscient. El tret l'ha rebut a la zona de la mandíbula, segons ha confirmat Emergències Madrid. En clau política, Esquerra veu l'acord entre Junts i el PSOE com una bona oportunitat per sincronitzar i coordinar els objectius estratègics dels dos partits independentistes. Així s'ha expressat la portaveu republicana Raquel Sans durant la roda de premsa d'aquest dijous a la tarda al Parlament. Sans ha celebrat així que el partit de Carles Puigdemont s'assumi a la via de la negociació i ha recordat que Esquerra Republicana ha reivindicat que aquesta és la manera d'avançar. Sans ha subratllat que l'acord és un guany pel país, ja que apropa el registre de la llei d'amnistia al Congrés, fet que Esquerra espera que es produeixi el més aviat possible. I pel que fa al conflicte al Pròxim Orient, Israel ha acceptat pauses humanitàries diàries de 4 hores al nord de Gaza. Així ho ha assegurat el portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una trobada amb periodistes, i ha ratificat que aquestes pauses permetran la sortida de civils i l'entrada de subministraments bàsics.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que se celebra aquest dijous, com cada 9 de novembre, la festa del Sant Crist de Balaguer. Al matí, les religioses clarisses que viuen a la basílica, dedicada a la popular imatge, han fet una escenificació de l'arribada del Sant Crist, ara fa segles, i després l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, ha presidit l'ofici solemne. A més, els qui hagin rebut un tractament hormonal o una operació de canvi de sexe poden rebre igualment el baptisme si no es donen situacions en què hi hagi el risc de generar escàndol públic o desorientació entre els fidels. I també els fills de les parelles homosexuals han de ser batejats, tot i que neixin d'un ventre de lloguer. Així ho afirma el dicasteri per la doctrina de la fe, segons hem sabut en les últimes hores, en una carta signada pel prefecte Víctor Manuel Fernández i aprovada pel Papa el 31 d'octubre. I destacarem també que l'arcabisbe de Madrid, el cardenal José Cobo, ha defensat durant l'homilia de la missa solemne per l'Almudena, patrona de Madrid, que la convivència és diàleg i ha alertat de mirades derrotistes, diu, i d'idealitzar el passat. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui Montserrat Oliveres, presidenta de la secció de Gregorià de la Federació Catalana d'Entitats Corals. Ens presentarà un concurs internacional de cant gregorià que es farà aquest dissabte a Barcelona. I avui, secció Economia en Valors, com cada dijous amb Salvador Aragonès, tindrem avui la presència de l'economista Joan Elias per explicar-nos vivències recents que ha tingut al Japó. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla avui al capdavant de les xarxes socials i del Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El Papa ha demanat aquest dijous novament que arribi la pau a la terra de Jesús esquinçada per terribles patiments. Ha estat en rebre els participants en el Consell, en el Concili, de l'Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem, davant els quals ha destacat un pensament especial per a Terra Santa. Malauradament, som testimonis d'una tragèdia que s'acompleix precisament en els llocs on el Senyor va viure i on ens va ensenyar a estimar, a perdonar i a fer el bé a tothom. En canvi, veiem allà les destrosses i els grans patiments. Estic espiritualment unit a vosaltres, que certament viviu aquesta trobada compartint el gran dolor de l'Església Mare, Jerusalem, implorant el do de la pau.
Jerusalem implorando el dono de la paz.
Aquest concili de l'Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem ha reunit aquests dies a Roma cavallers, dames, tinents, delegats magistrals i aquest any també bisbes, grans, priors. D'altra banda, el pontífex ha fet també aquest dijous una crida a eliminar la violència contra les dones des de la seva arrel. Ho ha expressat així en un missatge per a la campanya nacional a Itàlia contra totes formes de violència. El Sant Pare ha assegurat que el nostre grau d'humanitat es revela en la manera com tractem les dones en totes les seves dimensions. Ha qualificat la violència contra les dones de mala herba verinosa que afligeix la nostra societat. La reflexió ha anat concretament adreçada als promotors de la iniciativa titulada Una llarga onada contra la violència masclista contra les dones, organitzada per l'emissora italiana Radio Uno Rai. El pontífex ha denunciat les arrels culturals i mentals que creixen en la terra del prejudici, la possessió i la injustícia. Ha animat tothom en aquesta línia a no quedar-se indiferents, a actuar immediatament a tots els nivells, amb determinació, urgència i valentia per donar veu a les nostres germanes sense veu. I en una altra audiència, també aquest dijous, el bisbe de Roma ha assegurat que l'art basteix ponts a un món en guerra. Amb motiu dels 40 anys de la Fundació del Patronat de les Arts dels Museus Vaticans, uns 300 membres d'aquest organisme han estat rebuts en audiència pel mateix papa a la Sala Clementina del Vaticà. Els ha dit que l'expressió de la bellesa és del cor i de l'interior de la persona.
L'art sempre parla a l'ànima.
Té el poder d'afavorir el reconeixement de la nostra humanitat comuna, de bastir ponts entre les cultures i els pobles i de crear aquell sentit de solidaritat que necessitem molt en el nostre món, tristament dividit i destrossat per les guerres. L'art regenera l'esperit humà de la mateixa manera que l'aigua regenera el desert sec i àrid. El pontífex ha assegurat, a més, que Déu omnipotent és la font eterna de la bellesa, la veritat i la bondat, i que l'art religiós en particular pot portar un missatge de misericòrdia, compassió i estímul no només als creients, sinó també als qui dubten i als qui se senten perduts, insegurs o potser sols. I destaquem, finalment, pel que fa a l'actualitat de la Santa Seu, que el prefecte del Dicasteri per a la Caritat del Vaticà, el cardenal Konrad Krajewski, ha inaugurat dues bugaderies del papa francès destinades a persones sense llar que comptaran, a més, amb una zona de dutxes per a la higiene personal. El purpurat ha dit que quan ajudem els més pobres i vulnerables som veritablement cristians, perquè som el mitjà perquè es faci realitat l'Evangeli. Les instal·lacions van començar l'activitat ara fa uns dies, el 2 de novembre, a Turí, a la parròquia de Sant Giorgio Màrtir, Sant Jordi Màrtir, i a la Casa de l'Amistat del centre, la Sosta. Aquesta iniciativa, que compta amb el suport del Dicasteri per al Servei Caritatiu i que va ser proposada per l'empresa Procter & Gamble, té la col·laboració de l'empresa Higher Europe i serà administrada per la comunitat de Sant Egidi a la mateixa ciutat de Turí. Diferents empreses del sector de la higiene facilitaran els productes adients per al rentat i l'assecat de la roba, els abrics i les mantes, a més dels elements per a la higiene personal.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Canviem de tema. S'ha celebrat aquest dijous, com cada 9 de novembre, la festa del Sant Crist de Balaguer. Amb aquest motiu, la basílica dedicada a aquesta històrica imatge, arribada, segons una vella tradició, pel riu Segre fins a la capital de la Noguera i recollida per unes monges, s'ha vestit de gala. Al matí, les religioses clarisses que viuen al santuari han fet una escenificació de l'arribada del Sant Crist i després l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, ha presidit l'ofici solemne. L'abadessa de la comunitat de la Basílica, Maria Victòria Triviño, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que el Sant Crist va ser acollit entre moltes dificultats a Balaguer.
Sí, a més era un temps de carestia, un temps de molt difícil, i aquesta arribada de Sant Crist, diu que la gent ho volia treure del riu, però fugia, la imatge fugia. I van cridar els mossens i ells van venir processionalment, però no van aconseguir la imatge fugia. Aleshores van pensar, bueno, potser les clarisses. Van baixar la comunitat i diu que el Sant Crist es va apropar a l'orilla i la van abraçar les germanes, van portar cap al santuari. O sigui, per això el poble els diuen les guardianes del Sant Crist.
Maria Victòria Triviño ha explicat que el primer document que es conserva és del segle XVI i que sembla, per altres investigacions, que va ser el segle XIV quan va arribar el Sant Crist a Balaguer. L'abadessa de les Clarisses de la capital de la Noguera ha comentat també que el Sant Crist és un referent de gran devoció popular.
Bé, antigament sí que havia novenes. Hem trobat que hi ha coses de novenes i pregàries. Però el que veiem actualment és que la gent és puja al Sant Crist i li petoneja a la carícia. O sigui que, sobretot, no sé, els fidels li parlen en veu alta. Sí, 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 sobretot com la caronen. Sí, sí, sí. És el que fa mi com li parlen, no?
Maria Victòria Triviño, abadessa de les Clarisses de Balaguer, ha destacat que són moltes les intencions que es recullen cada 9 de novembre a la Basílica de la capital de la Noguera, visitada aquest dia per molta gent de tot arreu. Un altre punt que ens arriba de Roma i del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe és que les persones transsexuals, tot i que hagin estat sotmeses a un tractament hormonal o a una operació de canvi de sexe, poden rebre el baptisme si no es donen les situacions en què hi hagi el risc de generar escàndol públic o desorientació entre els fidels. A més, els fills de les parelles del mateix sexe han de ser batejats, tot i que neixin d'un ventre de lloguer, sempre que hi hagi l'esperança fonamentada que seran educats en la fe catòlica. Ho afirma així el Dicasteri per la Doctrina de la Fe en una carta signada pel prefecte Víctor Manuel Fernández i aprovada pel Papa el 31 d'octubre passat. Va ser el bisbe de Santo Amaro, al Brasil, José Negri, qui va demanar el juliol passat aclariment sobre la possible participació en els sagraments del baptisme i del matrimoni de transsexuals i homosexuals. Pel que fa al baptisme d'una persona transsexual, la resposta és afirmativa sempre que no hi hagi escàndol, ja sigui un adult, un nen o un adolescent, si està ben preparat i té bona voluntat. El Dicasteri, això sí, aclareix que l'Església ensenya que quan el sagrament del baptisme es rep sense penediment per pecats greus, el subjecte no rep la gràcia santificant, tot i que sí el caràcter sacramental, que és indeleble, com es llegeix al catecisme, i queda per sempre en el cristià com a disposició positiva cap a la gràcia. Més problemàtic és que una persona transsexual sigui padrí o padrina de baptisme. Sota certes condicions, diu la Doctrina de la Fe, es pot permetre. Així ho comenta la carta, però també recorda que aquesta tasca no és un dret, per la qual cosa la prudència pastoral exigeix que no es permeti, si hi ha perill d'escàndol, legitimació indeguda o desorientació en l'àmbit educatiu de la comunitat eclesial.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
Repassem breument altres notícies. La realitat virtual arriba a la Catedral de Barcelona. El degà del capítol, Santiago Bueno, ha dit aquest dijous al matí durant la presentació d'un nou projecte sobre aquesta tecnologia que la seu barcelonina incorpora la realitat virtual com una forma de complementar la visita tradicional i també turística. Es tracta d'una experiència en què el visitant podrà veure parts de la catedral d'una manera inèdita a través d'unes ulleres de realitat virtual. Més de 5.000 persones ja han gaudit d'aquesta activitat que la catedral té en marxa des de fa uns 10 dies. La nova experiència, que té una durada de menys de 5 minuts, permet als usuaris descobrir el temple a vista d'ocell a través d'un recorregut pels espais més emblemàtics, com ara el claustre, la cripta de Santa Eulàlia o les voltes de la mateixa catedral de Barcelona. L'experiència es complementa amb l'explicació de característiques i curiositats de la catedral i els seus elements i espais característics. L'arcabisbe de Madrid, el cardenal José Cobo, ha defensat aquest dijous al matí en l'homilia de la missa solemne per la festa de l'Almudena, patrona de la capital de l'Estat, que la convivència és diàleg i ha alertat davant de mirades derrotistes i d'actituds d'idealitzar el passat, ha dit. A la missa, des de la plaça de l'Almudena, situada entre la catedral i el Palau Reial, el cardenal Cobo ha iniciat l'homilia reconeixent un món de plor, de mort i de dolor. Ha dit que no es refereix només a guerres llunyanes, que malauradament hi són, sinó a moltes ferides que afecten també el nostre país, la nostra societat i la nostra església. Els actuals, segons l'arquebisbe de Madrid, són temps de profundes desavinences on és fàcil mirar a qualsevol costat i percebre ira, incomunicació i duresa que s'instal·la a la mateixa entranya humana. I una bomba ha causat ferits i desperfectes en el recinte de les Salesianes del Sudan. El conflicte està a punt de complir 7 mesos i ha deixat més de 2,5 milions de desplaçats. Aquesta acció violenta s'ha produït cap a 6:45 del matí, quan una bomba molt gran ha caigut al recinte on viuen 5 germanes salesianes i més de 45 nens i nenes, 20 de dones i persones ancianes i malaltes. Les salesianes afirmen que ha estat un miracle que no hi hagi hagut una desgràcia més gran en aquesta acció violenta. Ho explica un dels missioners salesians que viu a la casa de les filles de Maria Auxiliadora a Khartoum, la capital del Sudan.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La vida de l'Església amb la seva acció social, explicada sense distància.
L'Església Romànica de Sant Pau del Camp, al Raval, a Barcelona, acull aquest dissabte un concurs internacional de cant gregorià. S'hi faran presents, segons les previsions que coneixem, grups d'aquest antic gènere de música sacra procedents de Polònia, d'Itàlia i de diversos llocs d'Espanya, entre altres llocs. Aquest estil de música continuada amb veu humana s'ha mantingut com una eina fonamental per entendre no només la vida monàstica, sinó també l'espiritualitat de tots els creients des d'aquella música que guarneix el silenci i la pregària. Tenim amb nosaltres uns minuts Montserrat Oliveres, presidenta de la secció de Gregorià de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que acull com a anfitriona aquest certamen. Montserrat Oliveres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Ens pot recordar breument què és el cant gregorià? Molts dels qui ens escolten segur que ho saben, però vaja, quina definició faria vostè bàsica?
El cant gregorià és un cant vocal, és un cant monòdic, és un cant que té un ritme lliure i que el seu text és en llatí. Això és el que és la manera de definir d'una manera ortodoxa el cant gregorià. És el cant propi de la litúrgia cristiana i realment nosaltres el sabem de la seva existència ja des dels principis dels primers cristians, però d'una manera efectiva i documentada musicalment, mitjançant una escriptura d'accents i que en diem neumes, a partir del segle IX. Per tant, és un cant molt antic,
sí, sí.
I una forma fantàstica on el llatí medieval, això sí, el llatí expressa l'espiritualitat de l'època i també l'actual nostre.
Clar, clar.
Sap que el llatí, el cant gregorià, és encara avui dia el cant oficial de l'Església Catòlica.
Sí, sí, efectivament. I la llengua oficial, tot i que es permet, evidentment, per raons pràctiques, les altres llengües, les llengües més modernes o altres llengües del món, doncs el llatí continua sent, efectivament, l'idioma de l'Església, i aquesta música sacra perviu, encara que, evidentment, és antiga, i conviu amb altres gèneres, amb una gran diversitat. Un concurs de cant gregorià sempre promociona una mica aquest gènere tan, tan atractiu i, a més, en algunes èpoques fins i tot de moda, no? Com serà aquest concurs de cant gregorià? En què consisteix el certamen, la trobada, els premis? Com funcionarà?
Aquest concurs és un concurs dedicat a grups de caràcter amateur, i que el que vol és perfectament això, és difondre i una mica situar-nos en com està des d'un punt de vista vocal i jo diria que inclús musical, musicocientífica, com està el gregorià en els nostres dies. Els premis són molt senzills, 1.000 euros no és significant, però sí que és veritat que hi ha molta il·lusió per part dels grups que es presenten i, evidentment, per l'organització. Sí, perquè, sí, tot i que nosaltres ho entenem com una expressió musical del nostre art occidental, no volem oblidar l'espiritualitat que té, perquè no el podem treure de l'expressió pròpia, que és el cant, cantat en una llengua, la llengua és la llatina. Cantem paraules, cantem sentiments, i això és una cosa fenomenal, no?
Sí, sí, moltes vegades, fins i tot encara que no es conegui prou el llatí, aquells cants també, amb els sistemes ràpids de traducció que tenim ara, doncs podem saber què diuen més exactament, no? Tot i que de vegades s'intueix, i evidentment això ajuda a expressar-los millor. Bé, com és que els grups optaran el premi? Faran una selecció de cants? Vaja, interpretaran uns cants com si fossin diversos concerts?
Efectivament. Cada grup té uns 25 minuts on cantarà 3 obres obligades i 2 obres lliures. Un cop que aquests grups hagin passat tots ells, el jurat determinarà un guanyador. Mm-hmm. I així és de simple. L'oportunitat de que tots escoltem o que tots puguem veure i sentir diferents maneres de cantar gregorià, doncs per nosaltres és una gran riquesa. Evidentment està obert al públic i, per tant, permetem que convidi a tots els teus oients, no?
Sí, sí, doncs queden convidats. A partir de quina hora del matí, dissabte?
A partir de les 10 comença la selecció, fins a les 2, una cosa així, i després a les 8 de la nit, a l'Església de l'Esperança, es donarà el premi i es dirà qui és el guanyador d'aquesta edició, no?
Molt bé.
El matí és a l'antic monestir de Sant Pau del Camp, i a la nit, a les 8, a l'Esperança.
Doncs una joia romànica molt coetània o fins i tot contemporània amb el cant gregorià, amb el primer cant gregorià que coneixem, oi?
Sí, sí, sí.
Amb aquella acústica del romànic, doncs allà s'escoltarà durant el matí de dissabte des de les 10 tot aquest concurs. Quants grups hi ha de Polònia, d'Itàlia, pel que sabem, d'altres llocs?
Sí, 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 i de la península, fora de Catalunya, hi ha un grup de Madrid, hi ha dos grups de València, un de Castelló i un altre de l'Oliva, de València a província, i d'aquí nosaltres en som 4 o 5, o sigui que fantàstic.
Molt bé.
És fantàstic.
Doncs podem dir que guanyi el millor, i en tot cas, sobretot, que el gregorià sigui escoltat i més conegut, potser per molts que és possible que vagin per curiositat, sense saber-ne gaire, no?
Doncs benvinguts. Tenim garantit, amb els grups que s'han presentat, una gran dignitat de la música que es fa. Això, evidentment, després doncs hi haurà matisos o hi haurà doncs estils diferents, però la dignitat de tots ells a mi em consta, si no els haguéssim acceptat. I en qualsevol cas s'acosti, quedarà molt content. Només hi ha una petita qüestió, que és que, per òbviament, per satisfer la, l'execució del grup que està en l'actuació quan li toqui la selecció,
sí.
En el moment que comença es tanca la porta i no es deixa ni entrar sortir fins que no acabi aquesta actuació.
Bé,
que immediatament després s'obre i poden entrar i sortir per als altres.
Sí, sí, sí.
Però, si es troben que la porta és tancada, que no s'enfadi ningú. Simplement és que hi ha un grup que ja està
actuant. Que està actuant i s'ha d'esperar que acabi i abans que comenci el següent. Molt bé, queda aclarit. Moltes gràcies, Montserrat Oliveres, presidenta de la secció de Gregorià de la Federació Catalana d'Entitats Corals, concurs de Cant Gregorià a partir de les 10 del matí dissabte a Sant Pau del Camp i a les 8 del vespre a l'Església de l'Esperança, també a Barcelona, el lliurament dels premis d'aquest concurs internacional. Que vagi bé i que el gregorià sigui conegut. No necessàriament acceptat per tothom, però sí conegut.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. De seguida, l'economia en valors.
Radio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a un país més pròsper i igualitari. Tenim més de 500 milions de viatgers a l'any per tot l'Estat i 16.000 empleats que treballen per garantir el millor servei, puntualitat, seguretat i confort.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Amb valors, secció que ens acompanya aquí al Sense Distància els dimarts i els dijous. Avui alterem l'ordre habitual i comencem amb les notícies. Salvador Aragonès, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Doncs amb les notícies comencem i d'aquest espai que patrocina la Fundació La Caixa i que produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Comencem dient que el pacte de legislatura signat pel PSOE i per Junts i que s'ha fet públic aquest mateix dijous contempla com a punt econòmic molt concret tornar a Catalunya al 100%, i això té molt de calat, de la gestió tributària, per la qual cosa es considera essencial que tornin les empreses que el 2017 van treure la seva seu social d'aquí de casa nostra com a reacció a la incertesa jurídica que va generar el procés independentista. Una part essencial del pacte entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol durant una nova legislatura passa per fer que les empreses que al seu dia van decidir traslladar la seva seu fora de Catalunya tornin. Això afectaria una xifra que va entre les 3.000 i les 4.000 empreses amb alguns grans grups com ara CaixaBank, Criteria, Naturgy, Albertis i Cellnex, entre molts altres. També us comentem que l'startup d'intel·ligència artificial d'Elon Musk ha llançat el primer model d'intel·ligència artificial. D'aquesta manera, el multimilionari de la tecnologia pretén plantar cara a OpenAI, Google i Meta amb un chatbot descarat estretament integrat a X, a l'antiga Twitter. Salvador.
Sí, Groc, el nou sistema d'intel·ligència artificial té accés en temps real a la informació de X, Twitter.
Encara sabem què és Twitter.
La plataforma de xarxa social que Musk va comprar per 44.000 milions de dòlars ara fa un any, segons va explicar en un post dissabte a la nit. Aquest li dona un enorme avantatge sobre altres models que s'han basat en gran mesura en arxius antics de dades d'internet.
El chatbot adora el sarcasme, respon amb una mica d'humor, segons ha afegit Musk, confiant que dotar Groc de més personalitat li permeti destacar en un mercat cada cop més saturat.
Les anomenades empreses d'intel·ligència artificial generativa, la tecnologia de les quals pot crear textos, codis i imatges similars als humans en qüestió de segons, han recaptat milers de milions de dòlars aquest any.
També és notícia, d'altra banda, que alguns tenen por que s'estigui inflant una nova bombolla tecnològica, ja que la comercialització d'aquesta tecnologia es troba en una fase incipient. Dit això, també expliquem que la venda de pisos va caure d'un 15% a Espanya el mes de setembre passat, i a Catalunya un 22% en relació amb el mateix mes de l'any passat.
Sí, segons els col·legis de notaris, només a Castella-La Manxa i Cantàbria van incrementar-se les vendes de vivendes. Això afecta fonamentalment a vivendes unifamiliars. També es va notar la caiguda de les hipoteques, que van ser del 31,5% a Catalunya i un 22% a tota Espanya. A més, quasi la meitat de les vivendes es paguen al comptat, és a dir, trinco-trinco, com es deia abans amb el llenguatge castís.
S'ha entès perfectament, encara que no soni gaire tècnic a nivell econòmic, aquest terme, però s'entén.
Tothom ho entén, això.
I tant. Catalunya, d'altra banda, continua mantenint una economia oberta a l'exterior, ja que el mercat exterior es va incrementar l'any passat d'un 5,5%. Per comarques, les vendes a l'exterior aquesta vegada van ser parcialment les comarques pirinenques, les que més.
Sí, hi són. Anomeno Cerdanya, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Ripollès, Alt i Baix Empordà, Gironès i La Selva. Tot i que van pujar per sobre de la mitjana, Baix Camp també, i el Baix Ebre i el Barcelonès. Així ho diu l'anuari comarcal que cada any publica el BBA, que diu que les exportacions catalanes van pujar un 35% del PIB català.
Abans de donar pas a l'entrevistat d'avui, que és Joan Elias, membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i economista, ja el tenim en línia. Encara, Salvador, tens dues bones notícies, em sembla,
sí,
oi?
Sí, la primera és que les borses europees han pujat avui quasi totes. L'IBEX ha superat els 9.300 punts, llepant els 9.400. La borsa espanyola és la que ha pujat i ho ha fet amb un 1,38%, la que ha pujat més. I ho ha fet amb un 1,38%. Sí. Les pujades principals han estat per Amadeus, Banc de Sabadell, Acciona, Celnex i CaixaBank. La segona notícia és que el petroli Brent ha baixat per sota dels 80 euros barril, despenjant-se de les pujades dels últims mesos.
Això vol dir que hi ha una moderació en les pujades constants de la benzina, pels sí. qui ens escolten des del cotxe i han de fer benzina. Esperem. Bé, i què passa amb Telefònica, Salvador?
Doncs a Telefònica passa que la companyia que capitaneja José María Álvarez Pallete ha llançat una OPA voluntària pel 28,19% de la filial alemanya, que encara no controla del tot. La Teleco ofereix 2,35 euros per cada acció, el que suposa una prima del 37,6% respecte al preu que es va tancar dilluns i un desemborsament total de 1.970 milions d'euros.
I la companyia espanyola és titular en l'actualitat, directament o indirecta, del 71,81% restant del capital social i els drets de vot de Telefònica Deutschland. Així mateix, controla directament instruments que li donen dret a adquirir aproximadament un 1,32% del capital social i els drets de vot de Telefònica Deutschland d'Alemanya.
Sí, la companyia espanyola és titular en l'actualitat, directament o indirectament, del 71,81% del restant del capital social i els drets de vot de Telefònica Deutschland.
Sí,
ara
sí.
Mateix controla directament instruments que li donen dret a adquirir aproximadament un 1,32% del capital social els drets de vot de Telefònica Deutschland.
Doncs sí, dèiem que avui hem començat amb les notícies. Ara fem una petita pausa i de seguida parlem amb l'economista Joan Elias.
veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Doncs avui, Salvador, hem començat amb les notícies, però ara sí que parlem amb l'economista Joan Elias, que em sembla que té moltes coses per explicar-nos del Japó, oi? Ens el pots presentar, Salvador?
Sí, perquè el Joan Elias és un gran economista que, en fi, que
acaba d'arribar al Japó
fa pocs dies, i cal dir que el Japó és a la tercera economia del món en volum de PIB, de producte interior brut. És un dels països més poblats amb 125 milions de persones i alhora el més endeutat del món. El seu deute suposa el 250% del seu PIB i dels més baixos del món en corrupció. Joan Elias ha tornat al Japó emmirallat d'aquell país tan important i amb tants contrastes.
Doncs el saludem ja, senyor Joan Elias. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Bé, de la seva estada al Japó, què és el que podria destacar un europeu quan es troba en aquest país? El país del sol naixent, també se li diu.
Sí. Bé, bueno, Europa és molt, molt gran, però pels europeus d'aquesta banda del continent, jo destacaria tres coses. Primera, la neteja. Un país absolutament net.
Sí.
Pensi que és que no hi ha papereres. Els japonesos no se'ls acudeix buscar una paperera o tirar un paper a terra. S'emporten les deixalles a la bossa i ho reciclen a casa seva. A tot arreu, eh? No hi ha vandalisme. No he vist cap grafiti enlloc, en cap edifici ni en cap tren. És a dir, que hi ha un contrast notable amb el que trobem aquí. Segon, i que explica el primer, que és l'elevadíssim grau d'urbanitat, de respecte i d'educació de la gent.
Res que veure amb Europa, això, eh?
Exacte.
La gent és molt discreta, en el mes no se sent gairebé parlar, si hi ha algú que parla amb veu baixa. La gent no parla pel mòbil amb veu alta, com passa aquí, doncs, als busos, al metro.
Sí.
La gent fa cues ordenades sense intentar-se colar, la gent és amable i es desviu per ajudar-te. La veritat és que el nivell d'urbanitat és...
Sí, el que em sorprèn, senyor Elias, és com Japó, siguent la tercera economia del món, té un endeutament tan alt, dues vegades i mitja del PIB, i continua tenint un dèficit del 6%. La prima de risc, no obstant, és negativa, amb menys 181 punts. Com s'explica això?
Saps que passa? És veritat que el deute públic és elevadíssim. Això va començar a principis dels anys 90, quan els hi va esclatar la bombolla financera i immobiliària. I aleshores el govern, per evitar que l'economia es col·lapsés, es va decidir a gastar i a tenir dèficits cada any, i així ha anat acumulant aquest deute. Per què aquest deute no desequilibra la posició financera del país? Doncs miri, perquè el 80% com a mínim està en mans dels propis japonesos, d'aquest deute. De fet, la meitat del deute públic està en mans del Banc Central. El Banc Central financia, que és una cosa que normalment de manera ortodoxa no s'ha de fer, però ells ho fan així, i han tingut pues una situació estable en aquest sentit, perquè els japonesos són molt estalviadors. Les empreses inverteixen, però no es tiren més al braç que a la màniga, la inflació ha estat molt moderada, els tipus d'interès molt baixos, i hi ha una cosa sobre que explica que aquest fet sorprenent, que la prima de risc sigui negativa amb aquest dèficit, i és que Japó té un superàvit crònic en la balança de pagaments, d'un 2 o 3% o més. Mm-hmm. Això fa que l'enorme deute no es percep com un problema, perquè primer el tenen els propis japonesos, és un deute que està més en iens japonesos, no en moneda estrangera, i per tant el risc de desequilibrar el país, doncs, segueix sent baix, no, ningú li preocupa massa. Mm-hmm.
També sorprèn, senyor Joan Elias, que la taxa de desocupació estigui en el 2,6%, és a dir, una plena ocupació tècnica, podem dir.
Sí, pensem que el Japó és un país on la població decreix, baixa la població cada any, any rere any. i la mitjana d'edat es va elevant. Això vol dir que l'oferta, el mercat de mà d'obra, es va fent petit, en un país que és reticent a la immigració. Hi ha una immigració molt petita. Aleshores, vol dir que realment hi ha oportunitats de treball una mica per tothom. De fet, el que passa és que la participació de les dones al mercat de treball és molt alta. Uh-huh. Perquè realment troben feina. I, a més, la gent gran endarrereix l'edat de jubilació perquè així, com que saben que viuran molts anys, van fent bossa pel moment de la jubilació. Uh-huh. De manera que jo ja sé que mai hi ha massa temps en aquest espai, però si vol li explico una anècdota que també...
Sí, endavant, endavant. Si no s'allarga molt, endavant.
No, simplement que... miri, a l'aeroport de Tòquio. Anem, allò, sap, a l'aeroport que està ple de gent, que hi ha cues per tot arreu, que no saps on t'has de posar, i hem de passar la cua al control de seguretat. Mm. Doncs anem cap al control de seguretat i ens trobem amb un senyor perfectament uniformat, amb la seva gorra, amb els seus correatges, amb un pal i amb un lletreret alt, que es pot veure perfectament, que diu, aquí comença la cua. És a dir, et senyalitza a on t'havies de posar per fer la cua ben feta. Mm-hmm. I aquest senyor, doncs clar, anava amunt i avall en funció de la llarga o curta que s'anava fent la cua en funció de la gent que hi havia. Què dius? A quina feina, no?
Sí.
Però una mica és així, ells cobreixen totes les necessitats i troben feina una mica per tothom. Aquesta és l'empressió que un treu.
I a més una filosofia d'ordre, vaja, una concepció social basada en l'ordre. Sí.
Absolutament. Uh-huh. En l'ordre i en l'eficiència, que no he dit l'extraordinària eficiència i puntualitat dels trens i dels metros, de la quantitat ingent de gent que mou el sistema de transport. L'ordenada que és la gent, és a dir, tu saps on pararà el teu vagó, està marcat on has de fer la cua. Uh-huh. Miri, una altra anècdota. Els trens passa el que passa, i va passar que a mitja distància el tren es va parar.
Uh-huh. I anant a l'economia mundial, senyor Elias, els europeus tenen por que durant l'any 2024, amb dues guerres, una a Europa i l'altra a l'Orient Mitjà, no es veu massa el creixement econòmic. Què en pensa vostè?
El que tenim és una política econòmica que està prioritzant la lluita contra la inflació i la pujada de tipus d'interès que hi ha hagut des de gairebé tipus zero fins als tipus actuals, inevitablement porta una ralentització de l'economia. I això vol dir que de moment encara ens esperen uns mesos de resultats econòmics molt modestos, tot i que podem pensar que això, a partir de mitjans de l'any que ve, pot començar a canviar. Però, inevitablement, els riscos d'inflació s'havien de parar, i això és el que ha fet la política monetària. Uh-huh. Més enllà d'això, tenim els riscos aquests que vostè cita de problemes mundials.
Sí.
Guerres i tal, que estem ja acostumats a que cada dos per tres passin coses imprevistes, per tant, ja fer previsions cada vegada és una activitat més difícil.
És difícil. Però, vaja, sens dubte, el Japó, un país petit, però un gegant econòmic de molts contractes, ens l'ha descrit molt bé des del punt de vista socioeconòmic, Joan Elias, que ha estat recentment al Japó. Un país que, d'altra banda, a nivell polític, té una estabilitat i, salvant les diferències, té un sistema polític semblant al de molts països europeus. No? És una monarquia parlamentària, de fet, no? Amb un primer ministre i un emperador.
L'emperador és simbòlic.
Sí, és simbòlic, com aquí podria ser el rei o en moltes monarquies europees. Sí.
És un país de gairebé de partit únic. Uh-huh. Amb moltes peculiaritats. Aquí sí que potser no és el...
No seria exemplar a nivell de llibertats, diguéssim.
Qüestions menys lligues, perquè també és una societat molt rígida.
Sí.
I tota aquesta organització... No, en altra casa.
Ho hem de deixar, disculpi, perquè a més el perdem una mica, però ho hem de deixar ja. Moltes gràcies, Joan Elias, per haver-nos acompanyat. Un plaer.
Moltes gràcies i bona nit.
Igualment.
Igualment. De seguida posem el punt final a l'economia en valors.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
I arribem ja al final del Sense Distància. Gràcies. Us deixem ara amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. També ens seguiu a 2:15 del vespre i a les 12 de la nit per Ànima Estel. Que vagi bé.